Pluges o el fet de tenir més hores de claror són factors associats a l'arribada d'embarcacions irregulars a les Balears. Les xifres ho constaten. Des de dimecres ja han arribat una vintena amb 365 migrants a bord. Majoritàriament arriben a Formentera, però també a Mallorca i Cabrera. I davant d'aquesta situació, el govern de les Illes exigeix una resposta a l'executiu estatal, sobretot pel fet d'haver pronosticat que la tendència d'arribades aniria menys quan les darreres notícies indiquen que no és així. A Formentera preocupa especialment la situació dels menors que arriben tots sols. N'han arribat 130 enguany. El president del Consell Insular lamenta que aquests joves en moltes ocasions no poden ser atesos en les condicions òptimes que haurien d'estar garantides pel fet, sobretot, de ser menors. Escolta'm, les diferents veus en uns minuts, abans però, com sempre, titulars. El govern fa una crida a extremar la precaució per evitar incendis per mort dels terrenys secs i les altes temperatures. Álvaro Alonso, bon dia.
Bon dia. Pel que fa a l'incendi de Los Gallardos, Almeria continua fora de control. El foc ha provocat ja la mort de 12 persones i ha cremat 5.000 hectàrees.
Les reserves hídriques de les Balears cauen el 45% al juny.
La zona de Tramuntana Nord ha entrat en prealerta i Menorca és l'illa amb les reserves més baixes. Es troben al 34%.
Un de cada 6 delites enregistrats a les Balears es com per internet.
L'any passat es varen compatibilitzar d'aquest tipus. Les més habituals són estafes relacionades amb compres en línia.
Dilluns tornarà a un Consell Interterritorial de Salut per debatre l'Estatut Marc i intentar així evitar la vaga indefinida de metges prevista a partir de setembre.
Els sindicats mèdics rebutgen la reforma de la norma. Balears és una de les comunitats que també s'hi ha manifestat en contra a través de la Conselleria de Salut.
I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. Ahir es va confirmar la continuïtat de l'angolès Cito Lugumbo per una temporada més en el Real Mallorca, al igual que el porter Pichu Cuellar, que renova per un any més. D'aquesta forma, ja són 5 els futbolistes formats pel director esportiu Pablo Ortiz. I pel que fa a la Copa del Món, de nou Miquel Merino, amb el seu gol, fica a Espanya, en aquest cas, a les semifinals de la Copa del Món, després de superar en quarts per 2-1 a una complicada selecció belga. Ara, el combinat nacional es veuran les cares dimarts que ve davant França per un lloc a la final.
Anem amb la previsió del temps. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia, encetam el cap de setmana amb una petita treva pel que fa a la calor. De fet, avui l'entrada del vent de gregal farà baixar lleugerament la temperatura màxima a la meitat nord de l'arxipèlag, on s'espera que els termòmetres quedin per davall dels 36 graus. En canvi, a la meitat sud es mantenen actius els avisos grocs per calor, amb màximes que es mouran entre els 36 i els 38 graus. En general, la jornada vendrà marcada pel domini del sol, amb alguns intervals de núvols mitjans i alts, tant durant la primera meitat de la jornada com també cap al capvespre, on aquests es aniran retirant progressivament. El vent bufarà fluix de gregal i pel que fa a la mà hi haurà redols de marejol en qualque redol de maró cap a les costes de Ponent i també sud de Mallorca i cap al sud de Menorca. En definitiva, continuem parlant d'estabilitat i també de calor.
Gràcies, Margalida. Són les 8 i gairebé 4 minuts. Ivan López és el control tècnic. Començam.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3.
...365 persones han arribat a les costes de les Illes Balears en embarcacions irregulars, 20 en total, des de dimecres. Segons informa delegació de govern, la darrera va ser rescatada ahir a Cabrera gairebé a les 4 de l'hora baixa. En aquest cas, hi viatjaven 17 persones d'origen magrebí. Varen intervenir concretament tant Salvament Marítim com Guàrdia Civil.
Les arribades dels darrers dos dies han estat a Cabrera, Formentera i Mallorca. El portavoc del govern, Antoni Costa, ha tornat a carregar contra el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el govern espanyol, per pronosticar que la tendència d'arribades aniria menys. Costa ha insistit que el nombre d'arribades és insostenible.
Basta ja. Que vagi ses vegades que faci falta Marlaska o el president Sánchez a Argèlia. Que negociïn. Que ses màfies de immigració il·legal no segueixin aprofitant d'aquesta gent. La veritat és que estem molt cansats.
Formentera és l'illa que continua assumint el major impacte de l'arribada de persones migrants a les Balears. El Consell Insular alerta que els recursos d'acollida, especialment els destinats als menors que arriben sense familiars, es troben al límit i reclamen més suport de la resta d'administracions.
Des de principi d'any, prop de 1.500 persones han arribat a Formentera o a les seves aigües. Entre elles hi havia 130 menors no acompanyats, que han passat a quedar sota la tutela del Consell. Això fa que actualment l'illa tingui més de 200 infants i adolescents, una xifra que, segons la institució, supera la seva capacitat d'acollida. En dona detalls el president del Consell de Formentera, Òscar Portas.
Hi ha moments en què aquests lots dormen en matalassos, evidentment, i en seguida que podem alliberar espais, podem treure menors que ja tenen els papers cap a Mallorca, doncs s'habilita una miqueta més d'espai més dignes aquí a Formentera.
A Mallorca, el president del Consell també ha carregat contra el govern central per la gestió de la migració.
Llorenç Galmés ha tornat a reclamar l'activació de Frontex per controlar les fronteres i manté que l'IMAS ja no disposa dels recursos necessaris per atendre més menors migrants no acompanyats.
Els nostres centres estan sobreocupats, no tenint ni recursos tècnics, ni recursos econòmics, ni recursos personals per poder atendre en dignitat a tots aquests menors. I durant aquest dos darrers anys han vingut exigint en el delegat de govern que mos ajudi amb totes aquestes responsabilitats.
Val a dir que no totes les embarcacions irregulars arriben a tocar a costa sense ser interceptades. Moltes d'elles són localitzades al tamà quan és necessari procedir un rescat.
A Eivissa, Formentera i bona part de Mallorca estan aquest dissabte en avís groc per elevades temperatures. L'avís s'activarà entre les 12 del migdia i les 8 de l'hora baixa. Els termòmetres poden arribar així als 38 graus. D'altra banda, la major part de Mallorca i Menorca estan a nivell 4 per foc, que és el màxim perill per incendi forestal, mentre que Eivissa i Formentera es troben en el nivell 2. En qualsevol cas, els experts adverteixen que les illes en reuneixen enguany totes les condicions per poder patir un gran incendi.
Les pluges de la passada tardor han deixat molta herba seca ara, quan es converteixen en un combustible molt potent davant qualsevol espurna. Això, afegit a la baixa humitat, fa que les masses forestals de la comunitat estiguin en risc. Davant tot, el govern fa una crida a extremar la precaució i recorda la importància d'evitar l'exposició al sol en les hores centrals del dia, hidratar-se sovint i seguir les recomanacions dels canals oficials. En cas d'emergència, cal telefonar a l'U2. Escoltant de nou el portaveu Antoni Costa.
Recordem que està totalment prohibit encendre foc a menys de 50 metres de terrenys forestals i a totes les àrees recreatives de les Illes Balears.
Pel que fa al gran incendi que centra el focus informatiu, el de Los Gallardos, Almeria, el foc continua a hores d'ara fora de control. Els vents de les darreres hores, de 50 km per hora, compliquen les tasques d'extinció d'unes flames que ja han cremat més de 5.000 hectàrees. Per fer-nos una idea, és la superfície que té tot el municipi de Bunyola.
El balanç de víctimes es manté de moment en 12 morts, 8 ferits i 23 desapareguts. Les mostres de condol han arribat des de tots els racons d'Europa i el rei Felip VI ho ha fet a Espanya.
Transmitir desde aquí nuestro pésame, nuestro cariño, nuestro apoyo a todos aquellos que han perdido seres queridos.
De les 12 persones que han perdut la vida, la majoria són d'origen estranger, de nacionalitat britànica i belga i una de nacionalitat espanyola. La Guàrdia Civil revisa els terrenys calcinats en la recerca de possibles víctimes. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha recordat la importància de fer cas a les indicacions de les forces de seguretat.
La necessitat de que en totes aquestes ocasions, en totes aquestes tragèdies i emergències, seguir les instruccions que se dan. Que les instruccions no són recomendacions. Las instrucciones de las autoridades competentes son obligaciones, son deberes, y eso lo que hace es ayudar a salvar vidas.
Pel que fa a les 8 persones ferides, 4 varen ser traslladades amb helicòpter a la unitat de cremats de l'Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Les altres 4 reben atenció mèdica a Almeria.
També hi ha 1.400 persones evacuades, ja que el municipi de Bédar segueix aïllat i els veïnats desallotjats no han pogut tornar encara que seva. Sobre el terreny, més de 460 efectius lluiten contra les flames i també participen en l'evacuació dels afectats per garantir la seva seguretat.
Tot apunta que les flames haurien han començat per la caiguda d'un cablejat elèctric. És el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla.
Comienza en una cuneta, a la una carretera. Consecuencia, en principio, un cable roto entre dos puntos de electricidad y donde que se origina un incendio de un lado, un incendio de otro. Principal aliado que tiene el fuego precisamente para propagarse es el viento. Y Almería es una de las provincias con más viento.
Davant la tragèdia per l'incendi, la jornada de divendres s'ha vist marcada pels diversos minuts de silenci guardats arreu dels municipis d'Espanya. Un ha tingut lloc a l'Ajuntament de Palma.
Representants de la Corporació Municipal, juntament amb la presidenta del Congrés, Francina Mangol, i el delegat del govern, Alfonso Rodríguez, s'han concentrat davant l'Ajuntament, on han guardat un minut de silenci en senyal de dol. La presidenta del govern, Marga Provenç, ha traslladat també el seu suport a les famílies de les víctimes de l'incendi i ha expressat la seva solidaritat amb els veïnats que han hagut de ser desallotjats.
Tornant a les illes, Sant Josep de Sa Talaia ha presentat un sistema pioner de vigilància aèria amb 6 drons de darrera generació que permetrà obtenir imatges i dades de qualsevol incidència al municipi en 2 o 3 minuts, entre ells incendis d'ànima nau.
Just mentre es presentava, el dron emprat per la demostració captava una columna de fum a Cala de Bou. En qüestió de segons s'ubicava sobre un incendi. El dron aporta imatges i dades de l'incident en temps real, com la lectura tèrmica de les flames o el perill sobre vehicles i habitatges pròxims. Escoltem el batlle de Sant Josep, Vicent Roig.
Un ecosistema de drones operando de forma deslocalizada para prevención de incendios, control de vertidos, disciplina urbanística o apoyo a las patrullas en tierra.
Els 6 drons que ha adquirit l'Ajuntament de Sant Josep cobriran el 90% dels 168 quilòmetres quadrats de superfície i els 80 quilòmetres del litoral del municipi, amb una capacitat de reacció pràcticament immediata. José Antonio Granados és cap de la policia local.
Si este dron sale de la estación más próxima al siniestro vial volando en línea recta a 70 kilómetros por hora, nos encontramos cubriendo una incidencia en cuestión de 2-3 minutos como mucho. Nos permitirán en estos supuestos, por ejemplo, conocer el número de unidades de tráfico implicadas, saber si hay heridos o no, incluso valorar desde el aire la gravedad de estos heridos.
La nova flota de drons estarà operativa la pròxima temporada. D'altra banda, el consistori ha instal·lat càmeres de videovigilància amb intel·ligència artificial en 28 punts i 12 nous panells d'informació cultural o del trànsit. En total, s'hi ha invertit 1 milió d'euros.
Encara en clau de prevenció, el Consell de Mallorca i l'autoritat portuària han reforçat la col·laboració per la prevenció i extinció d'incendis, salvament i protecció civil. Les dues institucions han signat un conveni per potenciar la coordinació.
D'aquesta manera, continuen amb un model de feina conjunta per la seguretat de les instal·lacions portuàries i millora de la capacitat de resposta davant qualsevol emergència. El Consell de Mallorca es compromet a coordinar emergències específicament al port del Cudi. Escoltem el president Llorenç Galmés.
Per altra banda, el Consell de Mallorca se compromet a que els bombers de la nostra institució actuaran en funcions de prevenció, d'adequació, de simulacres, d'evacuació i, sobretot, d'aturar qualsevol tipus d'incendi que se produeixi dins l'autoritat portuària en el port del Cudi, concretament.
El president de l'autoritat portuària, Javier Sanz, destaca el compromís amb la seguretat de les persones.
És un placer volver a encontrarnos para renovar este convenio. Que más allá de su contenido administrativo representa algo mucho más importante, el compromiso de dos instituciones con la seguridad de las personas y con la protección de una infraestructura que son esenciales para Mallorca.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Vuit i 13 minuts, les reserves hídriques de les Balears cauen el 45% al juny i Tramuntana Nord entra en prealerta. Per illes, Mallorca registra unes reserves del 46%, Menorca del 34%, mentre que Eivissa se situa en el 47%.
En comparació amb el juny del 2025, Mallorca i Menorca presenten nivells inferiors, mentre que Eivissa manté una reserva, les reserves per sobre de les registrades fa un any.
Això quan l'Aliança per l'Aigua denuncia que Eivissa no té recursos hídrics suficients per assumir l'ampliació de l'aeroport. Denuncien que el projecte és una imposició sense consens. Per la seva part, els hotelers ho valoren positivament, però diuen que vigilaran que Aena compleixi amb el document que s'ha presentat. Informació que ens acosta Elena Gregori.
Aliança per l'Aigua tem que la millora de l'eficiència dels serveis aeroportuaris provoqui l'arribada de més passatgers. Rafa Tures, portaveu de l'Aliança per l'Aigua.
Hi ha molt d'interès en créixer en servicis portuaris. No veiem el mateix interès dels polítics en el tema de sostenibilitat. Ningú diu de tancar cicle de l'aigua. L'aeroport no està connectat a la xarxa de subministrament d'aigües. Ell està xuclant de l'aqüífer del Pla de Sant Jordi.
Denuncien que l'aqüífer de Sant Jordi està salinitzat i que la depuradora de l'aeròdrom està al límit de la seva capacitat amb unes infraestructures obsoletes.
Ja no arribam en les infraestructures que tenim. Com voleu que puguem entendre un creixement urbanístic, un creixement en el tema aeroportuari? Se mos imposa i, bueno, som el de sempre, la vaca lletera que hi ha que sucar.
L'Aliança per l'Aigua recalca que Eivissa té un límit.
Espanya té 100 milions de visitants. Nosaltres hi ha un document que posa que arribarem a 10 en 576 quilòmetres quadrats d'illa.
La Federació Hotelera valora positivament el projecte, entenent, segons les explicacions d'AENA, que no suposarà un augment de passatgers. Santiago García és gerent de la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera.
Les inversions que es plantegen no van cap a un creixement, segons ens han informat, del nombre de passatgers, i és positiu. Vull dir, al final, la sensació per tots serà millor.
Els hotelers, però, asseguren que estaran vigilants en la redacció i la posada en marxa d'aquest projecte d'ampliació.
Gràcies, Helena. I, per cert, un apunt de servei, d'informació de servei. La platja de Sant Andrià, Ciutadella, estarà tancada al bany tot el cap de setmana.
El motiu va ser menys fecals. Una varia a l'estació de Bombeig, obligat a hissar la bandera vermella per impedir que els banyistes entrin a l'aigua.
Més coses. L'Estatut Marc ha sobrevolat la reunió del Consell Interterritorial de Salut amb les comunitats autònomes. La polèmica reforma de la norma que rebutgen els sindicats mèdics no ha figurat en l'ordre del dia d'aquest divendres, però les Balears i la resta de comunitats autònomes varen presentar dijous un decàleg de posicionament comú en contra de l'avantprojecte de llei de l'Estatut Marc.
La consellera de Salut, Manuela García, ha demanat a la ministra de Sanitat, Mònica García, que solucioni el conflicte amb els metges per evitar la vaga indefinida anunciada pel pròxim mes de setembre.
Un conflicte que se prolonga i que, además, no, ella és incapaç de dar solució i que realmente los que estamos pagando las consecuencias son las comunidades autónomas y son los ciudadanos y las comunidades autónomas. Hay más de 4 millones de citas anuladas en el conjunto del país.
Després de la reunió, la ministra de Sanitat ha tornat a defensar que és important aprovar un nou estatut marc i ha criticat la postura dels consellers del Partit Popular.
Que ahora se entiende mucho mejor la campaña de las comunidades autónomas contra el estatuto marco. No les molesta el estatuto marco porque perjudica a los profesionales. Les molesta el estatuto marco porque precisamente mejora las condiciones laborales. No quieren que haya un texto legal que les obligue a mejorar las condiciones laborales de los profesionales.
La ministra García ha anunciat que la setmana que ve hi haurà una nova interterritorial de salut per debatre l'Estatut Marc. A més, s'ha aprovat destinar 235 milions d'euros a enfortir l'atenció primària i la salut bucodental.
D'altra banda, Salut Pública investiga les causes que han pogut provocar la indisposició que han patit alumnes d'una escola d'estiu de Palma. Després que la Conselleria de Salut hagi rebut la notificació de 4 casos, una inspectora de sanitat ha visitat les instal·lacions per revisar els espais i dilluns Seguretat Alimentària agafarà mostres dels aliments que s'han cuinat aquests dies. Des del centre afectat expliquen que 50 dels 100 alumnes han tingut vòmits aquests dies.
Segons explica el director del centre, Toni Frau, va ser dimecres quan els primers alumnes es varen començar a trobar malament i a tenir vòmits. Una situació que, diu, durant els darrers 3 dies ha afectat la meitat dels alumnes del centre. Toni Frau n'és el director.
Perquè fins dimarts estan tot bé, els alumnes. Els mestres estan tot bé, val? I a partir de dimecres van començar a vomitar un darrere l'altre, saps? I bueno, hi ha hagut classes que hi ha 50% vomitant i n'hi ha qualcuna classes que només tenim 2 alumnes que vomiten.
Tant alumnes com professors mengen el mateix, per això Frau no sap si pot tractar-se d'una intoxicació alimentària.
És que nosaltres el que pensam és que quan la guarderia de matí estan junts, saps? A nivell aeri s'ha traspassat el virus entre ells, m'entens? Perquè els adults menjan el mateix que els nens i tothom està bé, m'entens? I també els d'un any i dos també mengen el que mengen els de 3, 4, 5 i primari, i tothom està bé.
Dilluns, el centre continuarà en la seva activitat habitual.
La passa de la panxa, o gastroenteritis viral, es combat principalment amb una hidratació constant i una dieta tova.
El doctor José Manuel Valverde, especialista en medicina familiar i comunitària, ha explicat a IBT Ràdio que és un brot, però treu ferro de la situació.
Tenemos un brote, Salud Pública está estudiando qué es lo que ocurre con el brote o qué causa puede ser. Quiero decir, hay que pensar en una toxinfección alimentaria, que los alimentos sean responsables, hay que pensar en el agua, ¿vale? Y hay que pensar en la posibilidad de norovirus, pero eso lo están estudiando. Cuando tú tienes un grupo de gente con vómitos, diarrea, dolor abdominal y tal, pues eso se llama brote, pero lo están estudiando y hasta que no se sepa el origen, pues especular con qué ha sido una cosa o ha sido otra es un poco, bueno, precipitarse.
Més en clau de salut, l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària també investiga la presència de gluten no declarat en la farina de cigrons de la marca Harinas de Mallorca. És la distribuïda inicialment a les illes. Aquesta alerta alimentària afecta especialment les persones celíaques o amb intolerància al gluten.
L'avís s'ha emès després de que les autoritats sanitàries de les illes notificassin l'incidència a través del sistema coordinat d'intercanvi ràpid d'informació. Com a mesura de precaució, l'agència recomana a les persones celíaques o amb intolerància al gluten, que no consumeixin aquest producte si el tenen a casa. En canvi, recorda que la seva ingesta no comporta cap risc per la resta de la població.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Les Balears han incrementat la inversió en sanitat i educació per damunt de la mitjana espanyola durant els darrers 5 anys. Així ho conclou un informe de l'Associació Estatal de Directores i Gerents en Serveis Socials que analitza l'evolució dels pressupostos autonòmics entre el 2020 i el 2025.
En sanitat, la despesa ha crescut un 17,2%, gairebé el doble que la mitjana estatal, situada en el 8,8%. També la inversió per habitant és superior a la del conjunt d'Espanya. L'augment és encara més destacat en educació. Les Balears registren el segon increment més important de l'Estat amb un 41,1%, només per darrere del País Valencià.
Tot i això, els autors de l'informe adverteixen que, malgrat que s'hi destinen més recursos, el pas de la sanitat i l'educació dins el pressupost global encara és inferior al que tenien abans de la crisi econòmica. Álvaro Revilla és el coordinador de l'estudi.
Sanidad en el año 2012 se dedicaba el 40% del presupuesto, el 38% en el año 2010 y este año estamos en el 33% del presupuesto. Quiero decir que hay una línea hacia la baja. También en educación en el año 2010-2011 rondaba el 23-25% y ahora están muy consolidados en torno al 19%. Se dedica más dinero a políticas sociales, pero proporcionalmente pesan menos en el total del presupuesto.
El govern ha declarat inversions d'interès autonòmic quatre noves promocions de l'IBAVI que sumaran 175 habitatges públics al Parc Vit de Palma, Pollença, Petra i Mou. Aquesta figura permet agilitzar la tramitació dels projectes mitjançant un procediment exprés.
A més, el Consell de Govern ha autoritzat la construcció d'una promoció de 8 habitatges més a Eivissa en un projecte que ja havia estat declarat d'interès autonòmic. Amb aquestes actuacions ja són 41 les promocions impulsades per l'IBAVI amb aquesta qualificació, que preveuen prop de 950 habitatges públics repartits arreu de les illes. El portaveu de l'executiu, Antoni Costa, ha assegurat que la mesura forma part del pla de xoc per incrementar l'oferta d'habitatge públic i assequible.
És una de les mesures del pla de xoc per facilitar més habitatge assequible als ciutadans residents a les Illes Balears. Aquests projectes formen part de les promocions amb més de 1.200 habitatges públics que tramita Sí, Bobby.
Vuit i 23 minuts. La ciberdelinqüència ja representa un de cada 6 delictes que es cometen a les Illes Balears. Les darreres dades del Ministeri de l'Interior corresponents al 2025 confirmen que els delictes a través d'internet continuen guanyant pes amb prop de 14.000 infraccions registrades al llarg de l'any. Tot i això, les Balears encara es mantenen per sota de la mitjana estatal, on aquest tipus de delictes ja representa prop d'un 20% del total.
El delicte més habitual continua sent el frau informàtic. Es tracta principalment d'estafes relacionades amb compres en línia, suplantacions d'identitat o enganys bancaris. Una modalitat que s'ha incrementat més d'un 60% a Espanya des del 2021.
L'informe també dibuixa el perfil més habitual tant dels autors com de les víctimes. Els presumptes ciberdelinqüents són majoritàriament homes d'entre 26 i 40 anys, mentre que les víctimes més freqüents també són homes, però d'entre 51 i 65 anys.
Els experts alerten que a mesura que la vida quotidiana es trasllada a l'entorn digital, també ho fan les noves formes de criminalitat. I no només augmenten les estafes, sinó també conductes que es propaguen a través de les xarxes socials, on l'imitació de determinats comportaments pot arribar a convertir-se en un fenomen amb patrons predictibles.
I presó provisional per l'home detingut a Sa Pobla, acusat de diversos robatoris i d'un delicte de lesions també.
L'ha detingut la Guàrdia Civil per, presumptament, robar objectes de dins una furgoneta, forçar la porta d'una farmàcia i robar-ne doblers en metàl·lic, i també per lesionar amb una botella de vidre una persona a la qual havia demanat doblers al carrer. Tot va passar el cap de setmana passat i els agents de la Guàrdia Civil de Sa Pobla iniciaren una investigació que va permetre identificar i detenir el presumpte delinqüent.
I la Policia Nacional ha detingut, en aquest cas, a Manacor, una desena de persones en el marc d'una operació antidroga.
Segons fonts pròxims a la recerca, que ha estat declarada secreta, l'operació policial a Manacor ha permès, a més dels arrestos, la confiscació de marihuana i cocaïna en diversos registres.
Falten 5 minuts per arribar a les 8 i mitja, una petita pausa i anem amb l'informació estatal internacional.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
L'11 de juliol, Porreres acull la 19a Diada d'Agricultura Ecològica en format de fira nocturna. Vins ecològics, gastronomia local, activitats familiars, cultura popular i música en directe en una festa oberta a tothom.
Diada d'Agricultura Ecològica, 11 de juliol, de les 7 de l'hora baixa a mitjanit. T'hi esperam.
Organitzen APM i Ajuntament de Porreres, cofinançat per la Unió Europea.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls.
En clau estatal, imputat un exalt càrrec de la Generalitat Valenciana per la manipulació de l'àudio entre el 1-2 i l'AEMET el dia de la Dana.
Un cas que s'instrueix als jutjats de Llíria sobre la manipulació de la gravació d'una conversa telefònica, com bé deies, entre el 1-2 i les tècniques de l'AEMET. El jutge ha citat com a investigat el sotssecretari de la Conselleria de Justícia i Interior, Ricardo García. En l'interlocutòria manté que hi ha indicis racionals de criminalitat suficients contra ell, ja que va ser la persona a la qual se li va entregar l'enregistrament de la conversa, que va acabar finalment difosa, malgrat el seu caràcter reservat.
El partit Movimiento Sumar celebra avui la seva assemblea extraordinària, en la qual renovarà la seva direcció després de patir una greu crisi interna, i inaugurarà també una nova etapa sense la ministra Yolanda Díaz, que deixa el càrrec al partit després d'haver-lo fundat l'any 2023.
La portaveu de Sumar al Congrés, Verónica Martínez, i la secretària d'Estat de Drets Socials, Rosa Martínez, seran escollides com les nous cap del partit.
En clau judicial, destacam també que el jutge Pedraz ha imputat a Juan Manuel Serrano, l'excap de gabinet del president del govern estatal, en el cas Leire Díez. El magistrat accepta així la petició de la Fiscalia Anticorrupció després que el darrer informe de l'UCO l'apunti com el responsable de col·locar estratègicament l'exmilitant socialista Correus, entitat que aleshores presidia.
Una contratació que, segons l'UCO, va suposar el punt d'inflexió en la presumpta trama per desestabilitzar les causes judicials que afectaven el govern estatal o l'entorn del president Pedro Sánchez. La portavoz de la Moncloa, la ministra Elma Sainz, ha tirado pilotos fuera cuando le han demandado sobre el caso.
Estamos hablando de una fase muy embrionaria y desde el gobierno, como siempre venimos diciendo, total colaboración y respeto a la labor de la justicia.
I de la plana internacional, Donald Trump ha sortit al pas de les informacions que especulen amb un suposat pla de l'Iran per assassinar-lo.
El nord-americà assegura que hi ha 1.000 míssils preparats per atacar immediatament a Iran si compleixen la seva amenaça. Un imperatiu que, segons diu, tindrà una vigència d'un any amb la possibilitat de pròrroga. Més enllà d'això, la tensió a l'estret d'Hormuz continua i circulen molt pocs vaixells. L'Iran, per part seva, acusa els Estats Units de violar l'acord després de que Washington hagi imposat noves sancions contra l'entorn del líder suprem iranià Mojtaba Khamenei.
I pugen a 3.890 els morts del poble, pel doble terratrèmol, volien dir, de Venezuela. És el darrer balanç oferit per les autoritats del país, que mantenen en 16.740 les persones ferides i en 6.500 les rescatades de sota els enderrocs.
Així mateix, hi ha prop de 18.000 persones que han perdut els seus habitatges, tot i que la reconstrucció avança i ja s'han pogut recuperar pràcticament tot el subministrament elèctric a la zona de la Guaira, que va ser la més afectada. Ara mateix, al país es troben desplegats 4.000 rescatistes internacionals i 30.000 de veneçolans.
Les 8:30, repassem ara els principals titulars. Des de dimecres han arribat a les Balears una vintena d'embarcacions irregulars amb 365 migrants a bord.
El govern de les Illes exigeix una resposta a l'executiu estatal, sobretot, recorden, pel fet d'haver pronosticat que la tendència d'arribades aniria menys, quan les darreres notícies indiquen que no és així.
El govern fa una crida a extremar la precaució per evitar incendis per mor dels terrenys secs i les altes temperatures.
Pel que fa a l'incendi de Los Gallardos, Almeria, continua fora de control. El foc ha provocat ja la mort de 12 persones i ha cremat 5.000 hectàrees.
Les reserves hídriques de les Balears cauen al 45% al juny.
La zona de Tramuntana Nord ha entrat en prealerta i Menorca és l'illa en les reserves més baixes. Es troben al 34%.
Un de cada 6 delites registrats a les Balears es cometen per internet.
L'any passat es van comptabilitzar d'aquest tipus i les més habituals són estafes relacionades amb compres en línia.
Dilluns tornava un Consell Interterritorial de Salut per debatre l'Estatut Marc i intentar així evitar la vaga indefinida de metges prevista a partir de setembre.
Els sindicats mèdics rebutgen la reforma de la norma i Balears és una de les comunitats que també s'hi ha manifestat en contra a través de la Conselleria de Salut.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
També moment ara per donar un cop d'ull a les principals portades de la premsa escrita, com veurem, amb molt de protagonisme per la victòria d'ahir vespre de la selecció espanyola sobre Bèlgica. Començam amb Mallorca, on tant Última Hora com Diari de Mallorca dediquen la seva imatge principal en la celebració del definitiu 2-1. Diu Merino obri les portes de semifinals, això a l'Última Hora, mentre que Diari de Mallorca titula Merino torna a ser l'heroi.
A banda d'això, Última Hora destaca també en la seva portada que les llistes d'espera en consulta i cirurgia es disparen a Balears entre un 20% i un 25%. Els sindicats i l'IB Salut responsabilitzen a la vegada mèdica. Per part seva, Diari de Mallorca explica com el govern demana extremar la precaució després de l'incendi mortal d'Almeria. El seu portaveu, Antoni Costa, fa una crida a evitar imprudències davant l'onada de calor.
A les Pitius, és el periòdico d'Ibiza Formentera, dedica la seva primera plana a les celebracions després del partit d'ahir vespre, també, amb el titular A Eivissa esclata d'alegria amb el triomf d'Espanya davant Bèlgica, amb l'imatge de diversos joves, alguns d'ells sense camiseta, amb banderes d'Espanya.
A Diari d'Ibiza podem veure en portada en els actors Antonio Resines i David Marquez. Ahir vespre el fotocall del Cinema Regio, on van presentar la seva nova pel·lícula plegats Haciendo Amigos.
I el Menorca Diari destaca el fort inici de la temporada alta gràcies al turisme internacional a l'illa. 3 de cada 4 empreses mantenen o milloren la seva xifra de negocis al juny.
A banda de la victòria d'Espanya, també sobresurt a la seva portada els resultats d'un estudi dut a terme entre els alumnes de l'IES Maria Àngels Cardona. Amb el titular, els joves de l'illa releguen el català a les xarxes socials. Només un de cada 3 parlants l'utilitza a internet. Precisament, l'Ara Balears du en la seva portada una anàlisi del fenomen dels influencers en català a les illes. Destaquen que hi ha més de 1.200 projectes actius i un augment del 250% de visualitzacions entre el 2024 i el 2025.
I en la premsa d'àmbit estatal, el futbol comparteix el protagonisme amb l'incendi de l'Almeria. Trampo mortal entre flames, titula El País, amb una imatge de quatre cotxes cremats per l'incendi quan els ocupants volien abandonar la catàstrofe. És exactament la mateixa imatge de l'ABC, on el seu titular diu així, diu: una fugida caòtica del foc deixa 12 morts a Almeria.
La mateixa línia situa La Vanguardia, això sí, en aquest cas amb la imatge d'un dels cotxes cremats per davant en un plànol més curt. Més enllà d'això i del futbol, destaca la seva portada que el govern d'Espanya acusa el cap dels bisbes, Luis Argüello, del partidisme en favor del PP i Vox.
8:34 minuts, arriben els esports.
Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio. Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva i Vetar Ràdio. El d'ahir va ser sense cap dubte un dia de moviments a les oficines de la planta noble de Son Mos. Hi ha més noms de Bubaca Suamorro, Pichu Cuellar i Sito Lubumbo sobre la taula. En el cas de Bubaca, el central francès de 21 anys ve cedit al Real Mallorca per una temporada provinent de l'Hamburg. Del veterà porter Pichu Cuellar, la seva renovació estava cantada des del moment del traspàs de Leo Román cap al Depor. De fet, Cuellar sap quin paper li toca fer al vestidor vermell.
Y solo me sale una palabra, ¿no? Y es gratitud. Dar las gracias a todos aquellos que hacen posible el que pueda seguir disfrutando de lo que más me gusta y sobre todo de intentar ayudar al que está a mi lado.
I de Sito Lubumbo, a la fi, el seu club d'origen, el Cagliari, de la Lliga Italiana, va accedir a les seves peticions. Segueix a Mallorca una temporada més en qualitat de cedit. L'angolès té molt clar quin és l'objectiu per enguany.
Sí, con certeza, porque todo el mundo sabe, todo el mundo viu el final de l'època passada. No fue el final que a gente quería, no fue el final que yo particularmente, ¿no? Desejei, sonhei, mas faz parte do futebol. Agora estamos aqui, mais uma vez. Vamos lutar todos juntos, unidos, para ver se conseguimos atingir o nosso objetivo.
Si la lesió li respecten, pot ser un jugador clau en un Real Mallorca que té que lluitar pel retorn a primera divisió. De moment ja són 5 les incorporacions tancades per la direcció esportiva aquest estiu. D'aquí a 2 setmanes, l'equip posarà rumb a Manavella i caldrà veure si amb el rostre de jugadors complets o no. Espanya jugarà dimarts que ve davant França per un lloc a la final de la Copa del Món. Ell, en un partit molt igualat, va superar Bèlgica en el darrer alè i amb el guió de sempre. Miquel Merino, 2 minuts després de sortir al terreny de joc, va aprofitar un refús dins l'àrea petita en curt del porter Lemens, a llançament des de fora l'àrea de Pau Cubarsí, Lemens, que havia entrat minuts abans, per reemplaçar un lesionat Courtois, i d'aquesta manera Merino va fer el definitiu 2.
Pues bueno, ¿cómo voy a estar? Feliz, no me lo creo todavía. Hacerlo una vez ya pensaba que no iba a tocar hasta dentro de no sé cuánto. Y va y pasa otra vez. Parece ser que las casualidades no existen y si entras preparado, te vuelve a caer. O sea que, nada, súper feliz y encantado de la vida.
Abans, Fabián, al primer temps, va fer l'1-0 i de que te l'era, el 41 va posar les provisionals taules al marcador. Luis de la Fuente, seleccionador nacional, li té molt que agrair a Miquel Merino. En 8ers davant Portugal i ahir en Bèlgica, ha marcat el futbolista de l'Arsenal 2 gols que ya son historia del combinado nacional. De la Fuente.
Miquel tiene muchas virtudes, es un futbolista que es top mundial, que podía jugar en cualquier selección, en cualquier equipo, como lo hace en un grande, y con nosotros está hecho a la medida de esta idea, de este modelo. Bueno, una suerte tener a él y a otros futbolistas como él, pero especialmente Miquel, sabemos que siempre que necesitamos, siempre está.
Com han dit abans, la lesió de Thibaut Courtois, va ser clau de cara al tram final d'un partit on el porter del Real Madrid va ser fins que es va lesionar un dels murs de resistència belga.
Sí, yo creo que hemos planteado un buen partido a España. Obviamente ellos intentan matar ahí con la posesión, con los balones a la espalda y hemos defendido bien. También creo que hemos ido a buscar arriba, no nos hemos metido atrás, hemos intentado presionar también. Al final yo creo que lo he estado sosteniendo bien y luego ya la lesión es una pena tener que salir.
Lamine Yamal, en clara progressió positiva, va ser de nou l'MVP del partit, al igual que va passar 8 anys davant Portugal. Ell creu que no s'ha de tenir cap por a semifinals davant França.
Yo creo que si le tienen que temer a alguien, ellos somos nosotros, somos los que le hemos eliminado. Obviamente somos dos equipazos, dos selecciones muy de top mundial, para mí las dos mejores y bueno, veremos lo que pasa, pero no tenemos ningún miedo.
Dimarts que ve a les 9 del vespre, tot una final avançada, és a dir, França-Espanya. I per avui a les 11 del vespre jugarà l'Anglaterra-Noruega i per demà a les 12 de la nit, Argentina-Suïssa. La flanker del rugby Barcelona, la mallorquina Martina Campos, està convocada per representar Espanya en el Campionat d'Europa sud d'avui de rugby a 7, és a dir, el que es diu en el tema col·loquial com Seven, que es celebra a la República Txeca aquest cap de setmana. Martina és un producte del Toro, on va començar a practicar l'esport del 15 als 7 anys, a l'escoleta del Club Calviner. Actualment, a les files del Barcelona Rugby, Campos passa per ser una de les jugadores amb més futur del rugby femení espanyol i que vol seguir les passes de la també exjugador del Toro, Zaya Pérez. I això sí, avui ja debuta en l'europeu davant la selecció de Romania. La mallorquina Àngel Moreno, parlant de piragüisme, vol tenir la medalla de bronze a la final del C2500 de la Copa del Món de Piragüisme que es disputa al Canadà. Pitjor sol va tenir Marcus Cooper Wolves a la seva final del K4500 amb un discret 7è joc final. En ciclisme, jornada de transició al Tour de França amb el belga Tim Merlier, que ha estat el guanyador a l'esprint de la 7a etapa. Un fet que no modifica en res la general, que encatsala un dia més Tadej Pogačar amb un avantatge de 2 minuts i 42 segons respecte al segon classificat, que és el danès Jonas Vingegaard. I acabant amb motociclisme, pel que fa al Gran Premi d'Alemanya, Joan Mir, en MotoGP, va fer el 13è millor temps als entrenaments. En Moto2, tot el contrari, Zan Guevara continua en les seves bones sensacions, fent el millor temps dels entrenaments en rècord de pista inclòs. El tenim.
Y la verdad que ha sido un primer día bastante positivo, empezando el fin de semana en primera posición. Hemos probado muchísimas cosas en la moto. La verdad que ha sido un día bastante tranquilo en el cual he podido desarrollar y probar cosas nuevas para mejorar el setting. Entonces, la verdad que muy contento. El equipo está haciendo un gran trabajo. Mañana intentaremos buscar nuestro objetivo, que es la pole position. Pero con una primera fila estaría bastante contento. Así que nada, vamos a intentarlo para darle el máximo mañana.
Amb les paraules d'Izan Guevara, recordin, segon classificat al Mundial de Moto2, el deixem aquí. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament. Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio és legendari.
És un facto.
tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
8 i 44 minuts, seguim amb més notícies. A Eivissa, la Guàrdia Civil ha enxampat en el que duim de temporada 14 conductors amb vehicles de lloguer o de la seva propietat fent de transport discrecional sense tenir la llicència corresponent.
Realitzaven trajectes a canvi de dobbes, un transport il·legal i perillós, ja que moltes vegades està vinculat a grups relacionats amb pràctiques delictives. Així, s'han interposat 14 denúncies i s'han immobilitzat els vehicles. Quant a les sancions, si el conductor d'un passatger la multa és de 15.000 euros, sense reducció, i si ha estat sorprès oferint els seus serveis, són 6.000 euros.
Un 6% dels casos de lesions medulars a l'Estat són a causa de capbussades arriscades. A les Illes, des de 2024, s'han produït 4 casos. L'Associació de Persones amb Lesió Medular de les Illes ha presentat a la platja de Ciutat Jardí de Palma la campanya Zambullides per sensibilitzar els joves i reduir els accidents que provoquen aquestes lesions. Per prevenir accidents i lesions, la campanya recomana tenir en compte la profunditat de l'aigua, evitar tirar-se de cap i, des de poca altura, i si es fa, fer-ho sempre amb les mans per davant, protegit al cap.
No prendre aquestes mesures pot acabar en una lesió medular greu i irreversible com la que va patir Toni Balaguer, que va pegar amb el cap contra el fons de la piscina durant un aniversari amb uns amics.
A ver quién hacía la burrada más grande. Y compramos un rosco de esto y a ver quién se tiraba y se metía por dentro. Y me tocó el número más alto a mí.
Després de passar 2 anys a un hospital i d'haver d'aprendre a viure amb tensió constant, Toni, que és un usuari de l'Associació de Persones amb Lesió Medular i altres discapacitats físiques, ASPAIM, assegura que el suport familiar és clau. La vicepresidenta de l'associació, Carolina Ligero, recomana molta precaució i destaca la manca d'ajudes públiques.
Però lo que sí yo diría es que se piense mucho, también hace un mal movimiento, porque luego viene las consecuencias de que hay de depender de otra persona. Luego, económicamente, es verdad que el gobierno no ayuda mucho.
La campanya Zambullides, amb cap sí, de cap no, es desenvolupa durant tot l'estiu des de l'any 2014.
Més coses. Una avaria en un tram soterrani de la xarxa elèctrica va deixar a hora baixa 131 clients d'Endesa sense subministrament al municipi d'Eivissa. El tall ha afectat barris com Ses Figueretes, Can Misses, Can Negre i Can Pep Simó, entre d'altres.
La companyia ha mobilitzat tècnics per resoldre la incidència i assegura que el servei s'ha anat recuperant de manera progressiva. A nit només quedaven 8 abonats sense llum.
Estaba preparándome para bajar a trabajar y me he dado cuenta que tenía el ventilador encendido y me he dado cuenta que se había ido la luz.
En plena onada de calor i amb temperatures que registren rècords, ens arriba una denúncia del geriàtric de Sant Lluís perquè la meitat de les habitacions no disposen d'aire condicionat. Tampoc no funcionen els aparells dels passadissos.
Una situació que s'allarga des de fa més d'un any, segons els treballadors. Són els aires de tota la primera planta, que és la més antiga. L'Ajuntament, que no ha volgut fer declaracions, va comprar 19 ventiladors per mirar de pal·liar les altes temperatures i treballa per resoldre l'avaria. Encarna Mínguez, infermera del geriàtric, adverteix del risc que implica aquesta situació.
Són persones de riesgo, de mucho riesgo de deshidratación y de golpe de calor, además de que cuesta mucho hacer que beban agua, y se han tomado medidas. El ayuntamiento, por su parte, ha mandado ventiladores, que también nos da un poco de miedo, puedan tropezar con ellos, porque son de estos de suelo, con patas. También, por parte de la empresa, pues vamos a darles gelatinas, 2 gelatinas al día, para que estén más hidratados.
Aquesta situació se suma a un llarg historial de deficiències i problemes denunciats per familiars i treballadors, que han fet diverses mobilitzacions. Lamenten que hi manquen treballadors per atendre els usuaris i això fa temps, que genera moments de tensió.
Molt diferent és la situació d'alegria que es viu al centre de dia de Caladó, que ha celebrat el seu primer aniversari amb una jornada festiva per compartir amb usuaris, famílies i professionals un any de funcionament. És un espai que, des de fa 12 mesos, s'ha convertit en un punt de referència per a l'atenció de la gent gran del municipi.
Ubicat al carrer Sant Antoni, el centre disposa de 30 places i obre de 8 del matí a 6 de l'hora baixa, de dilluns a divendres. Durant la jornada, els usuaris hi participen en activitats de rehabilitació física, estimulació cognitiva i oci, amb l'objectiu de fomentar l'autonomia i millorar la seva qualitat de vida.
Pues ja és una ajuda molt grossa, perquè estava tota sola i així almenys estic amb altres companyes.
Una experiència diferent i està molt... És com una segona casa. Per nosaltres, o per jo, i això per jo personalment, és com una segona casa.
El centre compleix així el seu primer any, consolidant-se com un recurs assistencial per a les famílies de Caladó i l'entorn, amb un model d'atenció que combina les teràpies amb les activitats socials per afavorir el benestar dels usuaris.
I 50 minuts, més de 6 milions i mig d'euros en vendes, és el resultat provisional de la campanya de bons de les Illes Balears, que ara es reforça.
El govern impulsa una segona fase de la campanya després que més del 60% dels comerços de proximitat adherits hagin esgotat els bons. Davant l'elevada demanda, la Conselleria d'Empreses Autònoms i Energia amplia els bons perquè els comerços amb més demanda puguin continuar oferint descomptes fins al 31 de juliol.
Costa Nord es prepara per tornar-se un escenari de cultura a la Serra de Tramuntana. Valldemossa ha presentat la rehabilitació d'aquest espai emblemàtic que reobrirà les portes el mes d'agost després de més d'un any d'obres. El projecte, finançat amb 750.000 euros del fons europeus Next Generation, recupera un edifici que durant dècades ha format part de la vida cultural i social del municipi.
La intervenció ha anat molt més enllà d'una reforma arquitectònica. El nou Costa Nord estrena un auditori completament renovat amb un escenari modernitzat, nous camerinos, equips de so i il·luminació, butaques retràctils i espais més versàtils per acollir espectacles. Per al Valle de Valldemossa, Nadal Torres, aquesta rehabilitació és, sobretot, una aposta perquè el poble es recuperi, un espai que sempre ha sentit com a propi.
Estic molt content de Costa Nord, i serà, crec que serà un amfiteatre molt bo pel poble de Valldemossa. Estan parlant de veure menys dins a principis d'agost, o un poc més, però sobretot dins el mes d'agost.
La transformació també mira cap al futur. El complex incorpora sistemes de climatització i il·luminació més eficients, plaques fotovoltaiques i una gestió energètica intel·ligent que reduirà el consum i convertirà l'edifici en un equipament capaç de generar energia.
El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacat que la rehabilitació recupera un símbol del patrimoni cultural mallorquí en criteris de sostenibilitat i innovació.
Evidentment, mos comentava la persona que ha dirigit aquestes obres que, a part de l'estalvi energètic, també Costa Nord serà aportador d'energia gràcies a les plaques solars i l'estalvi energètic a tot el poble de Valldemossa.
La previsió és inaugurar el nou Costa Nord el pròxim mes d'agost, quan finalitzin les actuacions a l'exterior. El Consell confia que aquest espai torni a ser un punt de trobada per als veïns de Valldemossa, però també un referent cultural de la Serra de Tramuntana, capaç de treure activitats de projecció internacional i de contribuir a desestacionalitzar l'oferta turística de Mallorca.
I de la recuperació d'un espai cultural a la conservació del nostre patrimoni històric. La ciutat romana de Polenti, Alcúdia, fa una passa més per ser un jaciment accessible per a tothom. Ja disposa d'una nova passarel·la que facilita l'accés i el recorregut a les persones amb mobilitat reduïda en una actuació finançada conjuntament pel Consell de Mallorca i l'Ajuntament d'Alcúdia.
Les obres han permès construir una rampa d'accés i adaptar l'itinerari per eliminar barreres arquitectòniques, amb l'objectiu d'acostar un dels jaciments romans més important de les Balears a tots els visitants. La batllessa d'Alcúdia, Fina Linares, ha destacat que la intervenció fa compatible la preservació del patrimoni amb una visita més inclusiva.
El més important és que facilita a les persones, a totes les persones, puguin disfrutar d'uns espais més importants i emblemàtics del nostre municipi.
Mentrestant, els arqueòlegs continuen excavant. La campanya d'aquest estiu se centra en tres punts clau de l'antiga ciutat: la Portella, la zona residencial, el fòrum, el cop polític i social de la ciutat romana i la casa del governador, on es varen iniciar les primeres excavacions fa més d'un segle.
Segons el director de la investigació, Miquel Àngel Cau, enguany també han aparegut noves restes de gran valor a la Basílica Civil del Foro.
Estem treballant en l'edifici on han sortit mosaics d'opus sectile, que són una meravella, i un programa decoratiu espectacular amb tots els revestiments de les parets en marbre, marbre que ve d'endrets de la Mediterrània com Naxos, Paros, Mont Claudianus al nord d'Àfrica. És un programa decoratiu espectacular i amb restes fins i tot d'estàtues d'algun emperador que estan sortint.
Les excavacions a Polèntia remunten a l'any 1923 i més de 100 anys després el jaciment continua revelant nous testimonis del passat romà de Mallorca. El recinte es pot visitar durant tot l'any i les campanyes arqueològiques d'estiu permeten, a més, observar de prop com es continua escrivint la història de la ciutat.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Regálame tu risa, enséñame a soñar. Con solo una caricia me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche.
El recinte de Son Fusteret de Palma acollirà avui vespre a partir de les 9:30 el retorn de Pablo Alborán a Mallorca. El cantant malagueny presentarà en societat el seu nou àlbum Kilòmetre Zero.
De color en mi mañana solo tú, navego entre las olas de tu voz.
Un treball que fa honor a aquest començar de zero després que un familiar proper hagi hagut de passar per un procés de quimioteràpia i de trasplant de medula òssia. Això sí, en final feliç. L'artista oferirà les seves noves cançons que ha produït en els restants, en les quals vol marcar un abans i un després en la seva trajectòria musical. Però els fans també podran escoltar els seus clàssics, com aquest Solamente tu, que sona de fons. Pel que estigueu interessats, encara queden entrades i el preu va de 55 als 105 euros.
I diu adéu a Cucorba, el grup més emblemàtic de la història de l'animació infantil a Mallorca, posa punt i final a més de 50 anys de trajectòria.
Dia 4 de gener de 2027 faran la darrera actuació al Teatre Xesfortesa de Palma. Gabriel Gamundí, Francesc Aguiló i Gemma Palà són els seus components i escoltant precisament Aguiló.
Vam aconseguir que aquestes cançons, fins i tot les populars, que quan vàrem arrencar eren absolutament desconegudes per quasi tothom, van aconseguir que fossin, que recuperassin el seu espai com a cançó popular.
Recordeu, 4 de gener, darrer concert de Cucorba al Teatre Xesfortesa de Palma. Els seus més de 80 anys, els Rolling Stones continuen escrivint la història del rock i mentre escoltam de fons Rough and Twisted, els Rolling Stones demostren que el rock and roll continua ben viu. La banda britànica ha publicat Foreign Tongues, el seu 25è disc d'estudi. És un treball amb 14 cançons inèdites que recupera el somet genuí amb què varen revolucionar l'escena musical fa 64 anys.
Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood tornen a demostrar que el pas del temps temps no ha avivat ni l'energia ni les ganes de pujar als escenaris. El discompte, a més, amb col·laboracions de luxe com les de Paul McCartney al baix i Robert Smith, líder de The Cure. I tot apunta que aquest nou treball arribarà acompanyat d'una nova gira mundial. Tot i els problemes d'artritis que arrossega Keith Richards, la banda Studio, un format amb menys ciutats, però diversos concerts a cada una. Sis dècades després del seu debut, els Rolling Stones continuen fent el que millor saben fer. Rock and roll.
Bon dia, són les 9, utilitzem en aquesta hora la informació més destacada. L'incendi de Los Gallardos, Almeria, continua a hores d'ara fora de control. El foc ha provocat ja la mort de 12 persones i ha cremat 5.000 hectàrees.
Aquí a Balears, el govern fa una crida a extremar la precaució per evitar incendis